Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret de Mar munta un seguit d'itineraris per donar a conèixer els diferents centres de culte que hi ha a la vila. A acostar-se als llocs de culte de la vila, visitar-los i conèixer de primera mà les comunitats que s'hi reuneixen. Aquest és l'objectiu dels tres itineraris que es duran a terme a partir d'aquest dissabte i fins al 19 de gener aquí a Lloret. Aquestes rutes serviran per presentar el calendari interreligiós d'aquest any que recull les festivitats de les diferents religions que conviuen al municipi i que s'edita des del 2016. La primera sortida arriba aquest dissabte. Entre els diferents itineraris es visitaran l'Església Ortodoxa, la Mesquita Assouna, la Gurdwara, la Mesquita Mesjid Abu Bakr, l'Església Pentecostal de Filadèlfia, la Parròquia de Sant Romà i la Comunitat Islàmica de Joves. D'aquí a uns minuts, per parlar-ne, entrevistarem el regidor de Benestar i Família, Cristian Fernández. Bon dia a tothom, bon dia Lloret de Mar, benvinguts al primer informatiu. Bon dia, bona hora, benvinguts a l'informatiu, bon dia, bona hora. Avui és dijous 10 de gener i la resta de temes els presenta en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Junts per Lloret organitza la primera edició dels Premis Orgull Lloretenc, dedicats a reconèixer la tasca de persones, associacions i entitats de la vila. Es lliuren aquest vespre. Intentarem saber a qui aniran a parar, entrevistant Albert Robert, president del PDeCAT a Lloret. En plana esportiva explicarem que el club de futbol Lloret ha anunciat una baixa en la plantilla del primer equip. Es tracta del migcampista Feliu Torros. A la segona part del programa donarem detalls de la inauguració ahir a la Casa de la Cultura de l'exposició Imatges que inspiren. Escoltarem algunes dels alumnes, a més dels responsables de Monfoto, Xatrac, el fotògraf Pere Soler i el mateix alcalde Jaume Dolçat. I acabarem amb l'actor Paco Moreno, que surt a la segona temporada de la sèrie Benvinguts a la Família, que s'estrena el pròxim dilluns a TV3. Intentarem saber detalls del seu personatge i de com va anar aquest rodatge.
Doncs tot això omplirà de contingut. Abans de seguir, volem afegir que des de la funerària Sant Romà ens informen de la defunció de Jordi Baltrons Colls, conegut com en Tati. Va morir abans d'ahir als 82 anys. Era de Lloret, casat amb la Pepita Enric Camps, deixat dues filles. Les exèquies són avui a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà. I dit això, comencem el Bon Dia, Bona Hora, que complementarem també amb el temps i els diaris i l'actualitat general. A la producció avui hi tenim en Moisés García, l'Eduard Lanzas, en Marc Diva, en Cristóbal Marchant i la Rosa Giral. I aquí, posant-hi veu en directe, som en Josep Altafulla i la Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I 3 minuts amb Miquel Bernis, ja el tenim preparat per donar-nos detalls d'aquesta onada de fred. Miquel, com segueix la cosa? Bon dia.
Bon dia, Maria. Les pròximes hores hi pot haver encara alguns cops de vent, una mica destacables, moderats, però amb el pas de les hores anirà fluixant aquesta tramuntana agregalada que sobretot s'ha notat al llarg d'alguns moments d'aquesta nit. Això sí, està entrant l'aire fred, aquesta massa d'aire fred provinent de l'Àrtic que farà que avui la temperatura màxima es quedi molt curta, fins i tot per sota dels 10 graus, i sumant-hi el vent pot provocar sensacions tèrmiques fins i tot al voltant dels 5 en alguns moments del migdia, tot i que predomini el sol. Per tant, atents perquè avui serà el dia més fred d'aquest hivern fins ara. Demà la temperatura seguirà sent baixa, fins i tot més que no pas avui a primera hora especialment. Per tant, caldrà abrigar-se de valent. A partir del cap de setmana, però, a poc a poc la temperatura s'anirà recuperant, sobretot els migdies. Esperem que els del cap de setmana ja siguin una mica més suaus. En canvi, a primera hora seria quan podríem tenir fins i tot alguna glaçada a la mateixa línia de la costa, especialment al matí de dissabte. Per tant, serà una fredurada intensa, però més aviat curta. Segurament la setmana que ve ja tindrem altre cop migdies suaus a partir de dilluns o dimarts. Pel que fa al vent, com dèiem, avui anirà perdent força i en els pròxims dies ja gairebé no es deixarà sentir. En tot cas, encara aquest divendres pot seguir augmentant una mica la sensació de fred, però de forma ja més puntual i sense ratxes importants. I pel que fa a l'estat del cel, seguirem parlant de predomini del sol i de ben pocs núvols. Avui pot haver-hi algunes estones de cel mig ennuvolat, però en general els 7-8 dies que venen no tornarà a ploure. Seguirem parlant d'aquesta situació de ratxa seca que ja fa bastantes setmanes que dura.
Doncs gràcies, Miquel. De dades, repassem el que tenim a l'estació meteorològica de Protecció Civil, a la caserna de la policia local. Doncs veiem que tenim només mig grau de temperatura, la humitat força baixa, el 70%. I afegir que ahir a mitjanit, sobre aquest episodi de ventades, el cop més fort que vam tenir aquell Lloret va arribar als 30 km per hora.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 6 minuts, moment de fer un cop d'ull al que diuen les portades dels diaris en aquest dijous 10 de gener del 2019. I comencem fixant-nos en el diari de Girona, on hi llegim que un deute de justícia deixa treballadors discapacitats de la presó sense cobrar. La Generalitat admet que deu 150.000 euros a la Fundació Altem, que dona feina als empleats, i apunta que aquesta setmana es pagarà part dels diners. D'altra banda, també es fa ressò el diari de Girona de l'empat del Girona a la Copa contra l'Atlètic. El partit es va disputar a Montilivi. Eliminatòria oberta, diu aquest rotatiu, que explica que el Girona torna a empatar amb l'Atlètic de Madrid i es jugarà a ser als quarts de la Copa al Metropolitano. En aquest sentit, el que titula el punt és el Wanda decidirà. El Girona continua viuant la Copa després d'empatar amb l'Atlético per a un gol. Ara, en els dos casos, hi ha una imatge del partit que il·lustra la notícia i Choco Lozano és el protagonista. Tot i que són imatges diferents, en els dos casos el protagonista és el mateix. Més notícies que llegim en aquestes portades. Ens quedem al diari de Girona, on es fan ressò que el temporal porta vents de 150 km per hora i fort onatge a l'Empordà. L'episodi de tramuntana continuarà avui i es manté l'alerta pel descens de temperatures. A Vidreres investiguen l'alcalde i l'empresa per la gestió de l'aigua. A la querella presentada per una associació de consumidors, se'ls acusa de cometre presumptes delictes en el servei. Més notícies. Una escola de Salt envia els nens a casa per un problema amb la calefacció. L'Audiència ordena l'ingrés a presó d'Oriol Pujol pel cas de les ITVs. La resolució es pot recórrer, cosa que deixaria en suspens la seva entrada al centre. També es fa ressò al diari de Girona que l'autoritat fiscal planteja accelerar la implantació de la jubilació als 67 anys pel dèficit de les pensions. Els estudiants protesten pel wifi precari i la Universitat de Girona admet mancances. Atenció, perquè a Banyoles troben el cadàver d'una dona amb múltiples ganivetades a casa seva. A Olot roben per valor de 9.000 euros en 3 minuts en una botiga de mòbils. I repassem ara les notícies del diari El Punt, que són ben diferents. El titular més destacat és pel fet que han arxivat l'operació contra els Mossos pel fals espionatge. El jutge desestima les querelles i descarta la motivació política de la policia catalana. La investigació de polítics i periodistes buscava protegir l'ordre públic. En bateria de titulars, oposició allarga la veda de la Garoina. Moratòria d'un any a Sant Feliu de Guíxols pels clubs de cannabis. En àmbit internacional, de fet diu Europa Món i parla d'Espanya, és el punt. Acord del PP, Ciutadans i Vox pel govern Andalusia. El pacte a tres bandes obre les portes de la Junta al popular Juanma Moreno. Aquesta és la notícia del dia, tal com veurem ara amb en Josep. Abans de donar-li pas, afegir que els alcaldes del Ripollès reclamen més subvencions i que el suport al pressupost està supeditat a un gest de Sánchez. L'independentisme li exigeix que mogui fitxa.
Doncs, en efecte, Maria, la notícia del dia és que el PP pacta amb Vox el seu govern amb Ciutadans a Andalusia. Així ho recullen la majoria de portades dels diaris que llegim a continuació. El País titula la seva portada que el Partit Popular assumeix part del discurs de Vox per governar Andalusia. El periòdico, en canvi, titula el pacte de la vergonya. La Razón, el Partit Popular conquereix Andalusia sense cedir les exigències de Vox. El diari Ara, Vox tutelarà el govern Partit Popular Ciutadans. ABC, s'ha acabat. Així és com titula avui la seva portada. El Mundo, en primera plana, el Partit Popular governarà Andalusia al pactar per separat amb Ciutadans i Vox. I La Vanguardia titula que el Partit Popular presidirà Andalusia amb els vots ultres de Vox.
Doncs clarament la notícia del dia, tot el focus posat en Andalusia, però hi ha altres notícies que també volem destacar i una mica relacionat amb aquest tema. Hi ha hagut un manifest feminista contra els partits que vulguin negociar amb els drets de les dones.
El moviment feminista respon contra les propostes de Vox amb mobilitzacions i es planteja demanar-ne la il·legalització per atacar el principi d'igualtat.
En successos, presó pel segon detingut per l'agressió sexual múltiple a la Seu d'Urgell.
Té 21 anys i va ser detingut pels Mossos per presumptes tocaments.
Rodrigo Rato acusa Mariano Rajoy de fer-lo fora de Bankia i d'intervenir al banc per motius polítics.
A la segona sessió del judici, Rato ha dit que el Banc d'Espanya no es va oposar a la sortida a borsa amb descomptes del 40%.
En l'àmbit de l'educació, els becaris no remunerats cotitzaran a la Seguretat Social.
La proposta no ha agradat als rectors i la Secretaria d'Universitats defensa que les pràctiques són un model formatiu i no laboral.
Si no hi ha canvis, això es començarà a aplicar el curs que ve. I ja s'ha sabut, un desmai de la conductora quan estava a punt d'arribar al final del trajecte és la causa de l'accident del tram a Sant Adrià de Besòs.
Afortunadament no hi va haver morts i la conductora, que va quedar ferida de gravetat, ja ha rebut l'alta mèdica i segueix la recuperació a casa.
D'altra banda, l'ONU reconeix com a refugiada la noia saudita que va fugir de la seva família.
L'alt comissionat per als refugiats demana a Austràlia que li doni asil.
Un home encasta el cotxe contra la porta principal de TV3.
Afortunadament no va ferir ningú. La principal hipòtesi és que el conductor pateix algun trastorn i es descarten motivacions polítiques.
Com a curiositat, avui fa 25 anys justos de Poblenou, la primera telenovela diària de TV3.
25 anys ja. Va ser l'estrena del format de telenovela diària després del Telenotícies Migdia, una aposta que encara continua.
I seguim explicant que Vinton Cerfs, un dels pares d'internet, ha rebut el Premi Internacional Catalunya 2018.
Juntament amb Robert Kahn, va crear els protocols que van ser l'origen de la xarxa de xarxes.
Margot Robbie interpretarà la Barbie al cinema.
Warner està preparant la pel·lícula per estrenar-la l'any que ve.
I obrim esports, empat a 2 de l'Espanyol després d'anar guanyant 0-2 al minut 85.
Els de Rubi van fer un bon partit davant del Villarreal, però un final fatídic els va deixar escapar la sentència per als quarts de final de Copa.
El Barça juga avui.
Sí, serà 2:15 de la nit al Camp del Llevant.
I acabem explicant que el Dakar, Peter Hansel s'ha imposat a la tercera etapa.
En motos, el català Joan Barreda ha hagut d'abandonar quan era líder de la classificació general.
Quina llàstima. Ara mateix, 8:13.
Clínica Fanals, 15 anys.
Clínica Fanals celebra el seu 15è aniversari amb l'ampliació de les seves instal·lacions, amb més superfície i nous tractaments per apropar la medicina estètica i regenerativa més que mai. Trasplantament capilar amb la tècnica FUE, pèl a pèl, remodelació corporal amb làser lipòlisi i també tractament ginecològic de la incontinència urinària amb làser. Aquests són alguns dels tractaments que pots gaudir a la Clínica Fanals. I sense sortir de Lloret de Mar, demana una visita informativa gratuïta tuita al 972-36-43-28. Financem els teus tractaments d'estètica. Més informació al web www.clinicafanals.com. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 Baixos de Lloret. Clínica Fanals, 15 anys amb tu.
Amb la parella, amb els amics, amb la família.
per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània,
vine al restaurant Giorgio.
Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. A més, una gran selecció de vins i caves per gaudir en un lloc tranquil i privilegiat. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado del Jaruco de Lloret.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
El servei de recollida d'escombraries els informa que els arbres de Nadal es recolliran del 7 al 12 de gener.
Esperant la seva col·laboració, el grup GBI Serveis els desitja un feliç any nou.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora, després d'aquesta breu pausa. Avui és dijous 10 de gener i comencem destacant que acostar-se als llocs de culte de la vila, visitar-los i conèixer de primera mà les comunitats que s'hi reuneixen és l'objectiu dels tres itineraris que es duran a terme a partir d'aquest dissabte fins al 19 de gener.
Aquestes rutes serviran per presentar el calendari interreligiós 2019 de Lloret, que recull les festivitats de les diferents religions que conviuen al municipi i que s'edita des de l'any 2016. La primera sortida arriba aquest dissabte a les 10 del matí.
Seran el primer dels tres itineraris. Està dedicat a l'Església Ortodoxa, a la mesquita Esuna i al grup Guara, i es durà a terme, com dèiem, aquest dissabte i també el proper dimecres, 16 de gener. Un dia després, dijous 17, serà el torn del segon itinerari, amb visites a la mesquita Mesquit Abubakar i a l'Església Pentecostal tal de Filadèlfia. L'última ruta es farà divendres i dissabte de la setmana que ve per conèixer la parròquia i la comunitat islàmica de joves de Lloret.
Per participar cal inscripció prèvia. Les reserves es poden fer al Pla de Ciutadania, ubicat a l'Avinguda Camí de l'Àngel número 11 i al taulell de la Biblioteca Municipal. També es pot fer per correu electrònic a diversitat.fsergi@lloret.cat o al telèfon 972-36-18-18.
L'activitat s'inclou en un cicle que porta per títol Pluralisme, Convivència i Religió i que forma part del Lloret Mar de Cultures. En parlem per això amb el regidor de Benestar i Família, Cristian Fernández. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quins detalls ens donaria d'aquesta activitat, a banda del que ja hem comentat? Per què s'ha decidit impulsar-la?
Doncs bé, com heu dit, això s'emmarca dins del projecte de Lloret Mar de Cultures que portem fent des de 2016, des de Benestar i Família, i cada any sempre ho celebrem, aquest calendari interreligiós, amb algun esdeveniment, per sempre poder tindre un al·licient nou per poder donar a conèixer, doncs, a aquest fet a Lloret. L'any passat ja vam fer una xerrada, i aquest any, doncs, hem decidit, evidentment, amb la bona predisposició de totes aquestes comunitats religioses que a dia d'avui hi formen part de Lloret, a obrir els seus centres de culte a tothom, doncs, que hi vulgui conèixer i vulgui apropar-se per veure, doncs, com són des de dins, les seves costums, les seves creences, el seu culte, i a partir d'aquí, doncs, poder tindre una idea més propera de com funcionen totes aquestes comunitats que conviuen d'una manera molt, molt, molt bona a Lloret de Mar. Entenem, doncs, que a partir de la base de les numeroses nacionalitats que tenim, doncs, evidentment engloben les seves cultures i els seus cultes religiosos. Entenem, doncs, que amb aquesta acció d'obrir-ho a tothom que es vulgui apropar, creiem que és molt positiu i la gent, doncs, podrà conèixer això mateix, el que comentàvem abans, com és la seva vida diària, com funcionen la seva associació, la seva gent i els seus costums també.
I dèiem que precisament, no?, serviran per presentar el calendari interreligiós.
Sí, evidentment, amb aquests diferents actes que s'han fet al llarg de diferents dies, doncs ho fem tant dissabtes pels matins, dimecres per les tardes, com no vull ampliar-ho més com ja ho he fet vosaltres bastant bé, però sí que és veritat que es fa sempre en moments doncs, que el dia que no pugui una persona, doncs, per motius laborals, els que sigui, doncs, pugui ser un altre dia, i home, doncs, personalment agrair doncs, a les comunitats que s'han ofert doncs, a participar en aquesta iniciativa que hem creat des de la secció, perquè doncs, consideràvem que era una molt bona manera de poder obrir, no?, per primera vegada els seus centres a tothom que vulgués, i doncs esperem que tingui un recolzament molt ampli per part de la ciutadania.
En aquest sentit, tenen constància si hi ha interès?
Sí, nosaltres, evidentment, quan sempre fem algun tipus d'esdeveniment que parteix des d'aquesta iniciativa de Lloret Mar de Cultures, sempre hi comptem amb un ampli número d'assistents, tant si realitzem alguna xerrada com algun tipus de debat, com vam fer fa qüestió d'un mes i escaig, amb els nois dels instituts de Lloret, que parlaven doncs, sobre la vida que ens espera, no? I va ser un debat on van vindre doncs, a més d'una seixantena de persones, i home, entenem doncs, que sí que donem resposta, diguem, a una sèrie d'inquietuds que poden aixecar doncs, a molta gent, i inquietuds i curiositats positives de dir doncs, com funcionen aquestes comunitats religioses a Lloret de Mar, que conviuen d'una manera doncs, molt, molt pacífica, molt correcta, i evidentment doncs, formen part de la nostra societat d'aquí de Lloret.
Uh-huh. Hi ha interès també de cultures diferents, eh? Entenem. És a dir, totes les cultures, i aquesta és la gràcia, es volen conèixer entre elles.
Sí, evidentment, per tot el món de tot. Són tots lloretencs, són tots lloretencs, fan la seva vida aquí, tenen els seus fills, les seves filles als nostres col·legis, gaudeixen de la nostra vila, i per tant doncs, això no és evidentment cap tipus d'obstacle ni cap tipus d'impediment doncs, per desenvolupar les seves creences religioses en els seus centres, on fa tothom que tingui la seva creència religiosa, i doncs, clar, partint d'aquesta base, doncs, sí que és veritat que aquest intercanvi d'idees, de cultures, de creences, doncs, crec que és molt bonica, i pugui obrir a la resta de gent doncs, que no hi tingui cap tipus de coneixement d'això.
En què consisteix exactament el cicle Pluralisme, Convivència i Religió?
Doncs bé, aquesta és la primera, podem dir-ho, acció que forma part del calendari 2019, i amb aquesta esperem doncs, que puguin sorgir noves sinergies entre les diferents cultures, entre les diferents persones doncs, que es puguin apropar, perquè sempre que és veritat, quan realitzem algun tipus d'esdeveniment, sempre s'acosten entitats lloretenques del teixit associatiu de Lloret, hem contat amb gent de la Plataforma de la Pau, hem contat amb gent de l'Aurora, i d'aquí poden sorgir coses interessants, propostes noves que podem sumar al nostre calendari i a les nostres activitats que fem des de Benestar i Família en aquest sentit, i doncs esperem doncs, que sigui com una mena de tret de sortida per lo que pugui vindre i esdevenir en aquest any que comença.
Deia que si estava preguntant que si amb totes aquestes accions s'està notant o afavoreixen a la bona convivència, que de fet sempre s'ha remarcat, no?, que a Lloret hi ha una bona convivència.
Bueno, només el fet de poder celebrar doncs, aquests itineraris ja parla per si mateix de que existeix la bona convivència. No ho faríem si no hi hagués hagut un treball darrere, un treball per part dels nostres professionals i tècnics del nostre departament, doncs, que fa una tasca molt, molt de picapedra en aquest sentit, de poder intercanviar doncs, sempre idees, de sentar-se, de conèixer, de curiositat, de com són per dins, i evidentment doncs, això fa doncs, que es puguin obrir i que no tinguin cap problema de donar a conèixer doncs, la seva cultura i la seva manera de procedir amb els seus cultes religiosos. I per tant, doncs, si no haguéssim realitzat aquesta tasca que s'ha de fer evidentment prèvia per poder desenvolupar aquest tipus de calendari, doncs no estaríem parlant d'això. I per tant, doncs, el pas ja s'havia fet, i ara, doncs, podem dir d'alguna manera, ho obrim a la resta de la ciutadania de Lloret.
Uh-huh. Doncs només ens queda convidar a tothom, animar a la gent a participar d'aquests itineraris, i Cristian Fernández, com a regidor de Benestar i Família, agrair-li aquesta entrevista. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia a vosaltres.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra, el RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972-36-37-63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, y son para ayudar.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Rieral. Taller Informático, tu informático de confianza.
Bon dia, bona hora.
Quatre minuts per dos quarts i obrim ara plana política per explicar que Junts per Lloret organitza la primera edició dels Premis Orgull Lloretenc, dedicats a persones, associacions i entitats de la vila. La formació Junts per Lloret, que prové del PDeCAT i de l'antiga Convergència, ha creat aquests guardons per reconèixer la tasca que es du a terme cada any.
Són uns premis que compten amb tres categories, una d'individual per a persones amb trajectòries destacades de Lloret, una de col·lectiva per a associacions o organitzacions i una d'empresariat per a les iniciatives i accions rellevants al municipi.
L'entrega de guardons és avui a 8:45 del vespre al restaurant de Paolo Lounge Trattoria de Lloret al passeig Camprodon i Arrieta número 36. Per ampliar la informació, donem pas a Moisès.
Parlem d'aquests premis amb el president del PDeCAT a Lloret, Albert Robert. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns, en primer lloc, què són els Premis Orgull Lloretenc.
Doncs bé, els Premis Orgull Lloretenc és una idea que ha sorgit des del Partit Demòcrata de Lloret de Mar, o Junts per Lloret, i el que pretenem és començar any a any a repartir uns reconeixements a totes aquelles entitats, associacions o comerços o persones que han ajudat a contribuir a que Lloret de Mar sigui com és ara. I això és un motiu també de tant en tant que et facin un agraïment, un reconeixement, suposo que és positiu.
Ja es coneixen els guanyadors d'aquesta primera edició?
Doncs bé, nosaltres sí que ho sabem, però de moment ho tenim reservat a l'acte d'aquesta nit, donarem els noms i bé, el que sí que tenim clar és que ens han confirmat tots, ells sí que ho saben, i ens han confirmat, i a més estan molt contents de que se'ls hi faci.
Perquè expliquem que no són uns premis els que una persona es pugui presentar, sinó que els decideix, en aquest cas, Junts per Lloret.
Sí, exacte, des de Junts per Lloret hem creat una comissió, i en aquesta comissió hi ha persones del partit i persones de fora del partit, però que els engresca el projecte, que fan propostes i entre tots decidim aquests noms col·lectius, aquests noms de negocis o empreses i aquests noms particulars. No?
Recordem que hi ha tres categories, Albert.
Sí, tenim la categoria individual, la categoria, com he dit, d'associacions i entitats i la categoria de negocis, d'empresariat, perquè creiem que són reconeixements diferents que tots contribueixen a que Lloret hagi millorat o que Lloret millori inclús, per què no, reconeixement a totes aquestes innovacions o aquestes noves empreses, doncs, que tenen intenció, doncs, de fer, no?, que Lloret tingui un nom dins del món empresarial important.
És una primera edició, per tant, entenem que la intenció és donar-li continuïtat?
Sí, per descomptat. És la primera edició i segur que és la primera de moltes, perquè no deixa de ser un reconeixement que serà molt senzill, un acte amè, un acte simpàtic, agradable, i això només pot tenir que continuïtat any rere any.
Aquesta primera edició, l'acte d'entrega de premis, té algun tipus de relació amb la campanya electoral de les pròximes eleccions?
No, per descomptat que no. Ha sorgit casualment, doncs, que està clar que aquest any hi ha eleccions i que ens hem hagut de trencar el cap per començar a fer coses, però una de les coses que va sortir, que no té res a veure amb eleccions, és això, no? És un reconeixement. Hi ha altres partits polítics del municipi que també fan reconeixements anual i nosaltres, doncs, creiem que també és convenient fer-ho.
I una última pregunta, Albert. En què consistirà aquest acte d'entrega de premis? Com serà?
Bé, és un acte molt, molt senzill. Està obert a tot el públic. Tothom que vulgui pot venir el dijous, o sigui, avui, aquest vespre, al restaurant de Paolo. Allà es farà l'entrega dels reconeixements i després es farà un petit piscolabis i tots cap a casa després.
Doncs Albert Robert, president del PDeCAT a Lloret, com sempre, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ara mateix passa un minut de 9:15. Donem pas a la crònica meteorològica d'en Miquel Bernis en aquests dies amb tant de fred i també amb ratxes fortes de vent. Miquel, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Les pròximes hores hi pot haver encara alguns cops de vent, una mica destacables, moderats, però amb el pas de les hores anirà fluixant aquesta tramuntana gregalada que sobretot s'ha notat al llarg d'alguns moments d'aquesta nit. Això sí, està entrant l'aire fred, aquesta massa d'aire fred provinent de l'Àrtic, que farà que avui la temperatura màxima es quedi molt curta, fins i tot per sota dels 10 graus, i sumant-hi el vent pot provocar sensacions tèrmiques fins i tot al voltant dels 5 en alguns moments del migdia, tot i que predomini el sol. Per tant, atents, perquè avui serà el dia més fred d'aquest hivern fins ara. Demà la temperatura seguirà sent baixa, fins i tot més que no pas avui a primera hora especialment. Per tant, caldrà abrigar-se de valent. A partir del cap de setmana, però, a poc la temperatura s'anirà recuperant, sobretot els migdies. Esperem que els del cap de setmana ja siguin una mica més suaus. En canvi, a primera hora seria quan podríem tenir fins i tot alguna glaçada a la mateixa línia de la costa, especialment al matí de dissabte. Per tant, serà una fredurada intensa, però més aviat curta. Segurament la setmana que ve ja tindrem altre cop migdies suaus a partir de dilluns o dimarts. Pel que fa al vent, com dèiem, avui anirà perdent força i en els pròxims dies ja gairebé no es deixarà sentir. En tot cas, encara aquest divendres pot seguir augmentant una mica la sensació de fred, però de forma ja més puntual i sense ratxes importants. I pel que fa a l'estat del cel, seguirem parlant de predomini del sol i de ben pocs núvols. Avui pot haver-hi algunes estones de cel mig ennuvolat, però en general els 7-8 dies que venen no tornarà a ploure. Seguirem parlant d'aquesta situació de ratxa seca que ja fa bastantes setmanes que dura.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Sobre el vent, dic que ahir a mitjanit la ratxa més forta que vam tenir aquí a Lloret va arribar als 30 km per hora. I pel que fa a la situació actual, al barri del Rieral, que sempre és una zona una mica freda del municipi, però és on tenim l'estació meteorològica de Protecció Civil, ens marca que ara mateix hi ha 0 graus, tot i que la sensació de fred arriba gairebé als 3 graus negatius, a menys 3. La humitat al 73%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Si mirem què diuen avui a la premsa, trobarem les notícies següents. Avui és dijous 10 de gener i el Diari de Girona destaca que un deute de justícia ha deixat treballadors discapacitats de la presó sense cobrar. La Generalitat admet que deu 150.000 euros a la Fundació Altem, que dona feina als empleats, i apunta que aquesta setmana es pagarà part dels diners. Una altra notícia destacada és per l'àmbit esportiu. L'empat del Girona contra l'Atlètic de Madrid a un gol ahir a Montilivi. Eliminatòria oberta, diu el Diari de Girona. El Wanda decidirà, titula El Punt. En els dos casos, imatges diferents, però en tots dos casos, com a protagonista, Choco Lozano. Diu que el Girona torna a empatar amb l'Atlètic i es jugarà a ser als quarts de la Copa al Metropolitano. Més titulars destacats al Diari de Girona. Investiguen l'alcalde de Vidreres i l'empresa per la gestió de l'aigua. L'Audiència ordena l'ingrés a presó d'Oriol Pujol pel cas de les ITVs. La resolució es pot recórrer, cosa que deixaria en suspens la seva entrada al centre. En plana meteorològica, el temporal porta vents de 150 km per hora i fort onatge a l'Empordà. Hi ha una imatge de l'escala on s'han registrat onades de fins a 2 metres. L'episodi de tramuntana continuarà avui i es manté l'alerta pel descens de temperatures. També és notícia que l'autoritat fiscal planteja accelerar la implantació de la jubilació als 67 anys pel dèficit de les pensions. A Banyoles troben el cadàver d'una dona amb múltiples ganivetades a casa seva. I a Olot roben per valor de 9.000 euros en 3 minuts en una botiga de mòbils. Pel que fa al punt, a banda de l'empat del Girona, també destaca que arxiven l'operació contra els Mossos pel fals espionatge. El jutge desestima les querelles i descarta la motivació política de la policia catalana. La investigació de polítics i periodistes buscava protegir l'ordre públic. També es fa ressò al punt que hi ha una oposició a allargar la veda de la Garoina. Mariscadors i empresaris de Palamós, que en processen, neguen la sobreexplotació. En plana política, el suport al pressupost està supeditat a un gest de Pedro Sánchez. Diu que l'independentisme li exigeix que mogui fitxa. I també en plana política, i ara ho veurem amb en Josep, que és la notícia del dia per la majoria de mitjans de comunicació, el punt també es fa ressò de l'acord del PP, Ciutadans i Vox pel govern Andalusia. El pacte a tres bandes obre les portes de la Junta al popular Juanma Moreno.
Aquesta és, bàsicament, és la notícia de la jornada. La trobem en la majoria de rotatius en el dia d'avui. El País així obre dient que el Partit Popular assumeix part del discurs de Vox per governar Andalusia. El periòdico, el pacte de la vergonya, ho titula així. El diari La Razón, el Partit Popular conquereix Andalusia sense cedir a les exigències de Vox. El diari Ara, Vox tutelarà el govern Partit Popular Ciutadans. L'ABC obre avui amb un s'ha acabat. El Mundo. El Partit Popular governarà Andalusia al pactar per separat amb Ciutadans i Vox. I La Vanguardia, el Partit Popular presidirà Andalusia amb els vots ultres de Vox.
I una mica relacionat amb això, s'ha fet un manifest feminista contra els partits que vulguin negociar amb els drets de les dones.
El moviment feminista respon contra les propostes de Vox amb mobilitzacions i es planteja demanar-ne la il·legalització per atacar el principi d'igualtat.
I en un altre ordre de qüestions, presó pel segon detingut per l'agressió sexual múltiple a la Seu d'Urgell.
Té 21 anys i va ser detingut pels Mossos per presumptes tocaments.
Rodrigo Rato acusa Mariano Rajoy de fer-lo fora de Bankia i d'intervenir al banc per motius polítics.
A la segona sessió del judici a Rato, ell ha dit que el Banc d'Espanya no es va oposar a la sortida a borsa amb descomptes del 40%.
Els becaris no remunerats cotitzaran a la Seguretat Social.
La proposta no ha agradat als rectors i la Secretaria d'Universitats defensa que les pràctiques són un model formatiu i no laboral.
I ja s'ha resolt la investigació. Un desmai de la conductora quan estava a punt d'arribar al final de trajecte és la causa de l'accident del tram a Sant Adrià.
Afortunadament no hi va haver morts i la conductora, que va quedar ferida de gravetat, ja ha rebut l'alta mèdica i segueix la recuperació en el seu domicili.
L'ONU reconeix com a refugiada la noia saudita que va fugir de la seva família.
L'alt comissionat per als refugiats demana a Austràlia que li doni asil.
Un home encasta el cotxe contra la porta principal de TV3.
Afortunadament no va ferir ningú. La principal hipòtesi és que el conductor pateix algun trastorn i es descarten motivacions polítiques.
I ens quedem a TV3 perquè avui Fa justament 25 anys que es va estrenar Poblenou, la primera telenovel·la diària.
Va ser l'estrena del format de telenovel·la diària després de Telenotícies Migdia, una aposta que encara continua.
Vinton Cerf, un dels pares d'internet, ha rebut el Premi Internacional Catalunya 2018.
Juntament amb Robert Kahn, va crear els protocols que van ser l'origen de la xarxa de les xarxes, internet.
Margot Robbie interpretarà la Barbie al cinema.
Warner està preparant la pel·lícula per estrenar-la l'any que ve.
En esports, empat a 2 de l'Espanyol, amb regús molt agradols perquè havia arribat a guanyar 0-2 al minut 85.
Els de Rubi van fer un bon partit davant del Villarreal, però un final fatídic els va deixar escapar la sentència per als quarts de final de Copa.
Només 3 minuts va necessitar el Villarreal per empatar el partit. I el Barça juga avui.
Serà 2:15 de la nit al camp del Llevant.
I el Dakar, Peter Hansel, s'ha imposat a la tercera etapa.
En motos, el català Joan Barreda ha hagut d'abandonar quan era líder en la classificació general.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui el diari de Girona explica que SOS Costa Brava ha recollit gairebé 20.000 dels 60.000 euros que necessita amb l'objectiu de frenar la construcció de 10.000 nous edificis al litoral de Girona. Recordem que SOS Costa Brava està format per diferents entitats i entre aquestes entitats hi ha, per exemple, la plataforma SOS Lloret d'aquí de la vila, també aturem la C32 i moltes altres de tot el territori que engloba la Costa Brava, el litoral gironí. A l'agenda del Punt hi veiem que a la Casa de la Cultura es pot visitar l'exposició Imatges que inspiren, una exposició que estarà oberta fins aquest dissabte, i dir que aquí al Bon Dia Bon Hora en parlarem ara perquè ahir es va fer la inauguració oficial i tenim declaracions per escoltar. En esports, els diaris, el Punt i Diari de Girona, es fan ressò, evidentment, de l'empat del Girona contra l'Atlètic de Madrid a un gol, i un dels jugadors que va ser titular, per fi, va ser Marc Muniesa, després d'una lesió que el va tenir allunyat del terreny de joc, i en fan bones valoracions. El Diari de Girona diu que va ser resolutiu. Va controlar la zona i sortir bé amb la pilota controlada, creixent, diu aquest rotatiu. Mentre que el diari El Punt destaca ben tornat. Va ocupar el central esquerre en la seva tornada després de la lesió. Fi en la sortida de la pilota, correcte en accions defensives i només va patir una mica en el joc aeri. El Girona guanya una bona alternativa a l'esquerra, amb Marc Muniesa, que va jugar els 90 minuts de partit. I finalment, a l'apartat de necrològiques, hem de destacar, hem d'informar de la defunció de Jordi Baltrons Colls, conegut com en Tati. Va morir abans d'ahir als 82 anys. Era d'aquí Lloret i estava casat amb la Pepita Enric Camps. Deixa dues filles. Les exèquies són avui a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia.
Soc optimista de ment, eh? Jo sempre soc optimista, però no sé per què tinc la sensació d'haver entrat en un any interessant i que serà maco.
Jo comparteixo la malaltia d'en Jou. Soc optimista de mena i ho veig tot d'allò. Almenys estic esperançat.
Home, jo també soc optimista, però hauria de portar la contrària.
Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret.
Per a Lloret té una realitat. Una realitat que no podem oblidar i és la que estàvem parlant ara. I és que tenim de buscar l'equilibri entre el turisme i la gent que hi viu.
Que no ens venguin la moto, la mateixa moto, que no ens la venguin dues vegades.
No es tracta de saber-ho o no saber-ho, no?
Sí.
Es tracta de què costa.
Sí, sí. Això mateix, sí, sí.
De que jo en sé més que ningú t'ha d'ensenyar res.
Aquest dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara Ara són les 8 i 43, 17 minuts per arribar a les 9 i, com us dèiem, toca parlar de l'exposició Imatges que inspiren. Es va inaugurar ahir. Els artistes són alumnes de 10 i 11 anys. A partir de les imatges del concurs Montfoto, en trien una. L'observen, reflexionen, es fan preguntes, senten i ofereixen la seva visió crítica sobre la fotografia.
El resultat és aquesta mostra que es troba a la Casa de la Cultura. Els creadors són 300 alumnes de 5è de primària de totes les escoles de Lloret.
El projecte neix de la mà de l'Associació Montfoto, de l'Associació Xatrac i de la Secció d'Educació de l'Ajuntament. La idea és que els alumnes, de manera individual o per grups, escollin una imatge del concurs de fotografia de natura i mostrin què els inspira. El resultat no es limita a copiar la fotografia, sinó a fer-ne un treball crític i personal.
L'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, destaca que aquest projecte permet que el concurs internacional de Montfoto, de gran prestigi, arribi als més joves.
I el que és fantàstic és que un festival tan prestigiós com Montfoto doncs, pugui arribar a totes les capes de la societat lloretenca i en aquest cas doncs, a les escoles i en base a l'exposició de Montfoto els nens i nenes, en aquest cas de 5è de GB, els 300 alumnes de totes les escoles s'hagin pogut inspirar i hagin pogut fer preguntes, hagin pogut fer obres d'art, dibuixos, recreacions i que per tant entenguin la natura, reflexionin i que puguin doncs, compartir una cosa tan fantàstica com és el Montfoto Lloret.
El president de Montfoto, Paco Membrives, assenyala que la idea és que les fotografies tinguin també una dimensió pedagògica.
En realitat, el que fa aquest concurs no és donar uns premis i acabar. És a dir, donar uns premis i comença un nou projecte educatiu que va ser molt ben acollit des del Pla Educatiu d'Entorn i que gràcies a això ho hem pogut incorporar a la comunitat educativa i als alumnes de 5è de primària. Ells són els protagonistes perquè el que els hi fem és, a través d'una reflexió, qüestionar-se aquestes imatges. Ells mateixos ja queden impactats, aleshores és molt fàcil que es preguntin i es qüestionin sobre això. I els treballs que fan com a resposta a aquestes qüestions és el que tenim avui en aquesta exposició. La idea fonamental no és reproduir una imatge, simplement. És qüestionar-se què és el que hi ha a la imatge, què et fa sentir o què et fa pensar això que hi ha a la imatge, i anar una mica més enllà i què et fa qüestionar el que hi ha a la imatge.
Santi Escartín, de Xatrac, explica que la seva tasca és acompanyar els alumnes a l'hora de treballar les imatges.
Nosaltres, sobretot, hem conduït, hem ajudat, hem dirigit i després hem muntat l'exposició junt amb la gent de Montfoto i, clar, superorgullosos de veure el resultat, no?, i la implicació de totes les escoles i de tots els nanos.
Aquest dimecres, els alumnes de l'escola Pere Torrent han visitat la mostra i han pogut veure els seus propis treballs. Escoltem, per exemple, a Iker Barrios.
M'agraden les muntanyes amb neu i he fet aquest dibuix perquè, com feia fred, jo pensava que era l'Antàrtida. I veure aquest dibuix, pues, vaig fer un ninot de neu.
Donem pas a Geraldine Baldoncini.
Jo l'he fet perquè m'ha agradat molt a l'ocellet, perquè s'estava menjant el peixet i a l'aigua és com d'un altre color. Bueno, m'agraden quasi tots els animals, però els ocellets m'agraden perquè volen.
Escoltem ara Àlex Martínez.
A mi m'agraden molt els animals, no? Aquests animals que són així com petits i he fet un caligrama per expressar el que sento a partir d'una mica d'informació i aquest petit dibuix. Sento com alegria de que no estiguin amb tanta contaminació, que estiguin ahí al camp, tranquils.
Com a novetat, cada matí l'exposició compta amb un fotògraf que acompanya els alumnes que visiten la mostra. Ahir dimecres era Pere Soler.
Per mi ha estat una experiència, bueno, la primera vegada que em passava això, quan m'ho va dir el Paco de Montfoto, pues em va semblar molt bé i és bo de, pues, compartir aquests moments i aquestes vivències i aquestes fotografies amb la mainada. Ha sigut molt interessant, a més d'haver participat amb les preguntes, amb el col·loqui que hem fet, bueno, m'han preguntat coses que jo no m'havia preguntat quan estava allà i ho trobava molt interessant. Com havia fet la foto, quant de temps havia trigat, moltes coses que, bueno, se'ls hi veu una inquietud i no sé, qui sap, algun dia poder algun d'aquests pues, serà un gran fotògraf.
Cal espavilar-se per veure aquesta exposició Imatges que inspiren perquè està muntada només fins aquest dissabte a la Casa de la Cultura.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
12 minuts per les 9 en plana esportiva. Dic que el Club de Futbol Lloret ha anunciat una baixa en la plantilla del primer equip. és la del migcampista Feliu Torros, que ha arribat a un acord amb l'entitat per desvincular-se a causa de la falta de minuts i participació al llarg de la primera volta.
Feliu Torros va arribar a Lloret aquest passat estiu, procedent del Sant Pol de la Segona Catalana. La manca d'oportunitats ha estat el motiu principal de la seva baixa, ho explica l'entrenador de l'equip, Albert Ballucera.
Molt bé per la seva part, hem estat parlant, no ha gaudit de les oportunitats que potser s'ha merescut o s'ha treballat, i hem arribat a un acord perquè, bueno, perquè pugui deixar l'equip, perquè ve de lluny, bueno, moltes cosetes que al final ell, bueno, no li han impedit seguir, però bueno, li restaven més que li sumaven.
Al llarg de la primera volta, el migcampista només ha estat titular en un partit dels 12 en què ha estat present. A més, per diferents motius, ha estat descartat de la llista de convocats en 4 ocasions.
El cos tècnic i l'entitat han agraït l'esforç i el treball diari que ha mostrat el jugador en aquests últims mesos.
Agrair-li tot l'esforç que ha fet, tot el que ens ha ajudat. Aquí tindrà les portes sempre obertes, li vam dir, i és la veritat, qualsevol cosa, qualsevol problema, qualsevol dubte, qualsevol, si ens necessita, sap on són, i agrair-li tot el que ha fet per el Lloret.
Amb aquesta baixa, l'equip es queda amb 21 jugadors a la plantilla.
Bon dia, bona hora.
I dels esports passem a la cultura, 10 minuts per les 9, i parlem del l'actor lloretenc Paco Moreno. Participa a la segona temporada de la sèrie Benvinguts a la Família, que s'estrena dilluns vinent. No podem desvelar gaire detalls del seu personatge, que apareixerà a partir de l'episodi 9.
Benvinguts a la Família és tot un èxit d'audiència. La primera temporada es va estrenar a principis del 2018 amb 777.000 espectadors i una quota de pantalla del 26%. Amb aquestes xifres es va convertir en la millor estrena d'una ficció a TV3 en els últims 10 anys.
A internet també ha assolit un índex notable. Els 13 episodis de la primera temporada han tingut 1.025 milions de reproduccions amb una mitjana setmanal de 49.000 usuaris únics.
A l'estiu, Netflix va estrenar Benvinguts a la Família. Va ser la primera vegada que aquesta plataforma adquiria els drets d'estrena única a tot el món d'una ficció de televisió de Catalunya.
Benvinguts a la Família és una comèdia que protagonitzen Melanie Olivares, Yolanda Ramos i Ivan Massaguer. En aquesta segona temporada s'hi ha sumat també Santi Millán. I ampliem la informació, en aquest cas donant-li pas a la Rosa.
Qui també té un paper a la segona temporada de Benvinguts a la Família és l'actor lloretenc Paco Moreno, qui tenim als estudis. Bon dia, Paco.
Bon dia.
Primer de tot, content de sortir en aquesta sèrie que ho ha petat a TV3?
Home, moltíssim. Supercontent que TV3 faci una comèdia i que en aquesta comèdia hi participi.
Com te va arribar l'oportunitat?
Doncs, bueno, va arribar normalment, com sempre, a través de la meva representant. Em va oferir... La van trucar, li van oferir aquest paper per mi i, clar, vaig acceptar.
Vas fer algun càsting? Com va anar això?
No. De fet, diguéssim, els creadors d'aquesta sèrie ja em coneixen per altres cosetes que he fet amb ells. L'última cosa que vaig fer és una sèrie que es feia a Telecinco, Sé quién eres. Són els mateixos creadors. I també és una productora que està molt relacionada amb la Filmax, que també treballo bastant. Llavors, tot és més fàcil per un actor treballar amb segons quins projectes.
Paco, la segona temporada de Benvinguts a la Família s'estrena aquest dilluns que ve. Sabem que el teu personatge no surt al principi, sinó que tarda una mica.
Tarda uns quants
capítols. Què podem dir sense desvelar gaires coses de la trama?
Clar, no podem dir molta cosa, perquè si no diríem molta cosa del que pot passar a la segona temporada, però bueno, puc dir cosetes que tinc diverses escenes amb la Yolanda Ramos.
I la Yolanda Ramos sembla que estigui boja de veritat.
Ho sembla.
Ho està?
Ho sembla.
Ho està de veritat o no?
Jo crec que està, no? O sigui, tots els actors ja estem una mica pillats de per si, però la Yolanda Ramos té un punt més encara. De fet, les seves escenes van ser molt divertides gravar-les, perquè té una capacitat d'improvisació i de treballar en escena que és molt divertida.
Improvisàveu plegats?
Bueno, hi havia cosetes que... Jo crec que és una sèrie De fet, me'n recordava molt quan vaig rodar Aida, de Telecinco, i té aquest carisma que té la sèrie també que tenia Aida, que és que té un punt on els personatges són tan divertits i estan tan ben treballats i tan... on els directors et deixen aquest punt de dir, fes que el teu personatge progressi a veure què li passa. I llavors passaven coses, o sigui, divertides.
I a més de compartir doncs, escena amb la Yolanda Ramos, una de les protagonistes, amb qui més?
Vaig compartir escena amb el Lluís Villanueva, gran actor de teatre, i sí, també amb el mític actor que és en Quimet Pla, que és el pare de l'Oriol Pla, que és aquest actor que està triomfant, un col·lega meu, i em va agradar molt sobretot treballar amb el Quimet Pla perquè, bueno, tenia moltes referències d'ell. Ell va ser un dels que va fundar els Comediants, havia treballat amb Fermí Reixac a Lloret, bueno, amb l'actor lloretenc Fermí Reixac, i ens ho vam passar superbé perquè, diguéssim, el meu personatge i aquests que ens trobem estem en una situació molt divertida i ells estan, diguéssim, els personatges estan contra la paret els uns als altres, i és molt divertida les escenes que tenim.
Paco, com va anar el rodatge? Com te vas sentir?
Doncs...
Tu estàs molt acostumat, no?, a rodar en diferents situacions, en diferents tipus de produccions. Com va anar aquesta?
És a dir, el rodatge va ser superdivertit, el que passa que tu com a actor, quan arribes a un rodatge d'aquest tan important, no?, et trobes en un primer terme amb uns nervis i una tensió, dius, a veure què em trobaré, com treballarem, però ja t'he dit que a mesura que van passant el dia et vas trobant superbé, superrelaxat, i també vaig tenir la sort de rodar amb un director, que és el Alejandro Marzoa, que diguéssim, és un tio que ja em coneixia de l'ESCAC, també d'haver fet algun rodatge amb ell, i també vaig rodar unes escenes amb altre director, que és el Marc Creuet, que és un director de teatre molt bo, que m'agrada molt, i són gent, ja no perquè siguin joves, sinó són joves creadors que estan molt, molt oberts i actius a que tu proposis i que passin coses, i llavors això ja per un actor és molt divertit, que arribis a un rodatge i t'expliquin el teu personatge, vull que facis això i això i això, i després et donin aquest marge a crear, pues és molt divertit.
Paco, començar el 2019 amb l'estrena d'aquesta sèrie, no?, i amb el teu paper, creiem que és una molt bona manera, no?, de començar l'any. Tens altres projectes entre mans?
Hi ha una altra sèrie que també està a punt d'estrenar-se, no sabem encara, Movistar Plus no ha posat data d'estrena, però és Déjate llevar, amb Leticia Dolera, i allà també tinc un personatge molt divertit, i amb moltes ganes de veure si diuen quan s'estrena i podem dir cosetes de la sèrie.
O sigui, tens dues sèries,
aquest
2019.
Dues sèries a punt
d'estrenar-se. Déu-n'hi-do, Paco,
sí,
no?
Sí, sí, ha sigut un gran començament d'any. Vam acabar el 2018 gravant-les i ara, doncs, el 2019 comencen a sortir.
Doncs tenim moltes ganes de veure't en la pantalla. Paco, moltes gràcies per venir aquí a la ràdio a explicar-ho. Molt bon dia.
Bon dia.
Dos minuts i mig i seran les 9 en punt. Posem punt i final al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dijous 10 de gener, en què hem començat explicant que l'Ajuntament ha muntat un seguit d'itineraris per donar a conèixer els diferents centres de culte que hi ha a la vila. Comencen aquest dissabte i s'allarguen fins al 19 de gener. Permetran conèixer tots els centres que hi ha de les diferents cultures, de les diferents religions, i la iniciativa s'emmarca dins d'un cicle que porta per títol Pluralisme, Convivència i Religió. D'altra banda, també d'aquest tema n'hem parlat amb el regidor Cristian Fernández, responsable de Benestar i Família. I d'altra banda, també hem explicat que aquest vespre s'entreguen els Premis Orgull Lloretenc. Els ha creat Junts per Lloret, que és la nova formació sorgida del PDeCAT, l'antiga Convergència, i que es presentarà a les eleccions municipals del maig amb aquest nom, Junts per Lloret, doncs ha creat aquests premis que avui entrega per primera vegada aquest vespre a 8:45 al restaurant de Paolo Lounge Trattoria de Lloret, el de Paolo, al passeig Camprodon i Arrieta, i es farà aquesta entrega al president del PDeCAT a la vila. Albert Robert no ha volgut revelar cap dels guardonats, però sí que ha explicat que és un acte obert, que hi haurà aquesta entrega, alguns parlaments i després un petit refrigeri per tots els assistents. Nosaltres hi serem presents i, evidentment, en donarem tots els detalls al Bon Dia, Bona Hora de demà aquí de 8 a 9 del matí a la ràdio de Lloret. També us hem explicat que es pot visitar aquests dies l'exposició Imatges que inspiren. L'han fet els alumnes de 5è de totes les escoles de Lloret basant-se en fotografies del concurs Monfoto. Cadascú, de manera individual o per grups, n'ha escollit una i han fet una obra d'art a partir del que els inspirava aquesta imatge. L'exposició es va inaugurar ahir, però està muntada només fins aquest dissabte a la Casa de la Cultura. Per tant, si us fa gràcia de veure-la, feu-ho ja, perquè només hi serà fins dissabte. Hem explicat que el Lloret compta de futbol, compta amb la baixa de Feliu Torros per manca de minuts. Feliu Torros venia del Sant Pol de Segona Catalana i no ha tingut el paper que esperava. I hem acabat parlant amb l'actor Paco Moreno, que tindrà un paper a la sèrie Benvinguts a la Família de TV3. I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'avui. Ara no marxeu perquè us deixem amb la tertúlia ciutadana que condueix en Josep Altafulla. Que vagi molt bé, molt bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora.